El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
I 7 minuts del matí, de seguida amb el Ferran Casas, amb la Sílvia Barrosa i amb l'Albert Sáez, analitzem tot el que ens ha explicat el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, que resol molts dels dubtes que ens han enviat els oients del matí de Catalunya Ràdio, però abans la conversa amb la presidenta de Catalunya en Comú Podem i coordinadora de Catalunya en Comú, diputada Jéssica Albiach. Molt bon dia.
Molt bon dia.
A més, en un moment especialment sensible, no només per l'entrada en vigor d'aquestes noves restriccions, sinó perquè venen acompanyades d'un pla de rescat, d'un pla d'ajudes que des de la majoria de sectors afectats estan assenyalant ja com a insuficients, que es queden curtes, i a més un moment en què s'estan negociant els pressupostos generals de l'Estat, que seran imprescindibles, seran claus per resoldre tota aquesta patacada econòmica i social que suposa la crisi del coronavirus. Anem a pams. La pròrroga de l'estat d'alarma no fa ni 24 hores que s'ha aprovat. Sí. Finalment serà una pròrroga per 6 mesos. Uh-huh. Calia aquest període de mig any d'estat d'alarma?
Doncs mira, partim de la base que, òbviament, no ens agrada estar en estat d'alarma. Però també vull que s'entenga que no és un caprici. És a dir, estem en una situació molt complexa, molt difícil. Jo crec que aquests 6 mesos donen un horitzó de tindre un paraigua jurídic en el qual els territoris sí que poden anar aplicant les mesures que siguin necessàries per contindre el virus. I jo, sobretot, crec que no es podia tornar a la situació de la primavera, on veiem que cada 15 dies el Congrés es convertia gairebé en una subhasta al millor postor, en el qual s'anaven de buscar, de cercar aquests acords amb els diferents grups polítics, i allí cada qual negociava moltes vegades coses que res tenien a veure ni amb l'estat d'alarma ni amb la contenció de la pandèmia. Per tant, era la necessitat també de buscar, doncs, un paraigua jurídic que siga estable, i òbviament és per 6 mesos, però si es pot aixecar, si es pot acabar abans, doncs molt millor.
Per tant, ens estalviem també això que vostè ara hi feia referència, alguns espectacles molt lamentables de representants polítics crispant molt l'ambient, el to en plena pandèmia. Això no ho hauríem de veure, no, ara?
Bueno, és que jo crec que ara és el moment de l'empatia, no? Jo crec que no podem perdre de vista que n'hi ha moltíssima gent que està angoixada, que té por, començant per lo més bàsic. Quan ja comences, més estant en hivern, que jo crec que és fàcil que comences a sentir-te una mica malament, una mica refredada, de seguida comences a pensar si tens Covid, doncs ja a partir d'ahí, que és, diguem, que el grau més baix, comencem a pujar, no? Tota la gent que té un negoci i que no sap si podrà obrir la persiana ni per quant de temps, no sabem com anirà la campanya de Nadal, tampoc sabem si ens podrem trobar amb els nostres familiars. Ara també amb les restriccions, doncs òbviament ja no és que ja no ens podem ni abraçar, que jo crec que això també comença a passar factura. Ahir podia llegir algunes dades que ens donava el CEO, on més de la meitat de la població ja comença a dir, no, doncs, que té sentiments de depressius, de desesperança. Crec que està tot el món molt esgotat, portem molts mesos amb por i amb angoixa, i sobretot també, doncs, estem assistint a un moment de, que jo entenc la complexitat, però on el govern de la Generalitat, doncs, moltes vegades sembla que està més reaccionant en base a improvisacions, donant bandades, i que de vegades es envien missatges contradictoris que no ajuden a aquesta serenor que s'haurien d'oferir des de les administracions. Nosaltres portem més d'una setmana demanant com mesures clares, no? Jo crec que necessitaríem, igual que es va fer en el seu moment, un document de desescalada, doncs, per dir-ho d'alguna manera molt bàsica, un document d'escalada. És a dir, jo crec que caldria un document on tinguem clars quins són els nivells en funció del nombre de contagis, en funció de l'ocupació, per exemple, dels llits de l'UCI, és a dir, en funció de determinats criteris que, òbviament, han de determinar els professionals sanitaris. A partir d'ahí, en funció del nivell, unes mesures molt concretes, de manera que la ciutadania, la gent, ja sàpiga, molt bé, estem en aquest nivell i aquestes seran les mesures que s'aplicaran, i això ha d'anar acompanyat d'un pla de xoc econòmic i social. Per què dic això? Doncs perquè ara mateix, la setmana passada, veiem un pla de xoc per al tancament de bars, restaurants, sí, i centres d'estètica, que eren de 40 milions. ara s'han augmentat, però tots aquests dies d'angoixa del sector doncs han sigut durs i sobretot que han sigut innecessaris. No?
Ara entrarem en les mesures concretes, senyora Albiach, però abans deixi'm fer referència a una qüestió, perquè ara demanava aquesta disciplina, no?, que es demana des del govern espanyol, des del govern català a la població per respectar totes aquestes mesures, no?, aquesta empatia amb la gent que s'està sacrificant pel bé de tots, no?, que és la salut pública. Això com encaixa amb imatges com la que vam veure a principis de setmana d'aquell sopar de gala del diari digital El Espanyol, amb representants de diferents partits polítics, de la que s'anomena elit madrilenya, i entre ells el ministre de Sanitat assistint a aquest sopar? Això no hi ajuda gens.
No hi ha ajudat gens, i jo crec que va ser un error de la sala d'un campanar, no? El mateix ministre ja ho ha reconegut. Nosaltres, els ministres, els membres del govern d'Unidas Podemos, d'En Comú Podem, estaven convidats, van dir directament que no anaven. Jo crec que va ser un error, i sobretot quan tu li estàs demanant tants sacrificis a la ciutadania, a la gent, quan tu li estàs demanant als bars que no abriguen la persiana, quan tu li estàs dient a la gent, mira, és que l'única cosa que pots fer és anar a treballar, quedar-te en casa i anar a l'escola. O sigui, tu no pots tindre una festa amb 150 persones sense mascareta. O sigui, jo crec que va ser una vergonya i va ser un error, no? I bueno, ja ho van reconèixer, també.
Demanava mesures clares i un pla més detallat de les fases i dels nivells de la pandèmia, no?, de la situació de la pandèmia, i les mesures restrictives que s'hi corresponen. Les que han entrat en vigor aquest matí, a les 6 del matí, li semblen suficients?
Clar, és que si són suficients o no, entenc que no ho hem de dir nosaltres, sinó que ho han de dir els experts sanitaris. Però sobretot, insisteixo, més enllà de si són suficients o no, que jo confie que si les autoritats sanitàries són les que han dictaminat, doncs seran suficients, insisteixo, claredat i sobretot acompanyament. I sobretot també... Clar, ens trobem amb que es tanca un sector, com per exemple la cultura, que fins ara no ha tingut cap rebrot o no s'han donat casos, i jo penso que, sense entrar a qüestionar les mesures, perquè nosaltres no farem polèmica d'això, i potser és més fàcil que t'acabés contagiant en un transport públic en hora punta, que n'hi ha més gent, que no asseguda en una butaca amb un aforament limitat i mirant una obra de teatre.
Entenc que no es toquin els transports públics en les preguntes a la guia de Protecció Civil que s'ha publicat en les últimes hores. Crida molt l'atenció que van fer tot el recull, no? Bars tancats, cinemes tancats, teatres tancats, transport públic, tot igual.
S'hauria d'augmentar la freqüència. Crec que és una qüestió de sentit comú. En hores punta s'hauria d'augmentar la freqüència.
Clar, l'excusa és que no hi ha més recursos. Trens, per exemple, no n'hi ha més. Autobusos estan al límit.
Clar, però és que si això passava a la primavera, era comprensible. Estàvem davant d'una pandèmia que no sabíem el que ens anàvem a enfrontar. El que passa és que han passat 6-7 mesos. Sabem, a més, que pot haver noves onades en algun moment, perquè ja ens ho estan dient els experts. Per tant, aquí cal una feina de planificació que ha d'estar molt ben pensada.
Les eleccions estan a la vista, el 14 de febrer, encara estarem a l'hivern. S'han de suspendre aquestes eleccions si la situació de la pandèmia continua amb els indicadors disparats?
Mira, jo crec que si les eleccions foren aquest cap de setmana, foren dins de 15 dies, òbviament diria, crec que cal suspendre-les perquè no ens dona temps a preveure mesures, a preveure mecanismes. Sent al febrer, tenim 3 mesos i mig per decidir quines són les mesures que s'han de fer. Per tant, Catalunya ha sigut pionera, ha sigut creativa en molts altres aspectes. Pensem també com podem fer que aquestes eleccions es puguen celebrar. Pensem si hem de posar franges horàries, per exemple, perquè la gent vagi en funció de si són col·lectius més de risc o menys a votar. Agilitzem el vot per correu, que sabem que moltes vegades dona problemes.
Pensem sempre dona
si
problemes, no?
Sempre. Pensem si les eleccions potser s'han de fer en un dia o s'han de fer en dos, i a lo millor podem esglaonar encara més la població. És a dir, pensem en quines són les fórmules i els mecanismes perquè es puguen celebrar.
Vostè serà candidat a aquestes eleccions?
Jo seré candidata. Van començar el procés de primàries abans de la pandèmia. Ho anàvem a fer en dues votacions diferents, per un costat cap de llista, per un altre costat la llista. Ens vam quedar en la primera fase, per tant, jo sí que seré la candidata i ara falta la resta de la llista.
Quina previsió tenen? Quants escons aspiren a aconseguir?
Nosaltres no ens estem posant a pensar en quins són els nombres d'escons, també perquè ara mateix la situació és la que és, però òbviament nosaltres sortim a guanyar, no? Si no, no tindria sentit presentar-se a les eleccions, a demanar-li confiança a la ciutadania i sobretot no pensant tant en nosaltres, sinó en quines són les necessitats del país. I jo crec que aquest país, i sobretot després d'una legislatura que jo considero que no ha funcionat, ha sigut una legislatura perduda, el mateix president Torra va reconèixer que no s'havia avançat ni nacionalment, ni social, ni econòmicament, doncs necessitem un canvi d'etapa. I per tant, jo crec que aquí doncs, hem de cercar noves majories que representen la pluralitat del país.
Quines?
Quines?
Amb qui faria una nova majoria?
Nosaltres no ens hem amagat mai, sempre parlem de forces progressistes.
PSC?
I en funció... Bueno, nosaltres, més que dir noms, el que sí que diem, o fórmules, el que sí que diem és programa. Nosaltres considerem que hem d'avançar cap a la transició ecològica, polítiques feministes, ocupació digna i de qualitat, diàleg... I a partir d'ahir, doncs, anar eixamplant i veient quins són els punts d'acord.
Això el situa en la línia del PSC i Esquerra?
Això ens podria situar en la línia del PSC i Esquerra. Però ja t'he dit, a mi no m'agrada parlar de fórmules sense veure els resultats i sobretot massa sovint veient que Esquerra Republicana vol repetir el govern del desgovern, com jo li dic ara mateix, perquè està clar que n'hi ha una trencadissa profunda entre els socis de govern, que moltes vegades està passant factura fins i tot a la gestió de la pandèmia, i que el Partit Socialista doncs li agrada mirar massa cap a Ciutadans veient que sembla que se podrien esfonsar com a força política i ell voldria doncs, recollir els vots de tota aquella gent que en un moment determinat va votar a Ciutadans. Mm. També és cert que en campanya es diuen unes coses o cap a fora es diuen unes coses i cap a dins una altra. Per tant, jo crec que no hem de parlar ara de fórmules, hem de pensar en quines necessitats té el país i en què Catalunya, sobretot, necessita obrir una nova etapa amb un govern que realment siga empàtic, perquè jo crec que al govern de la Generalitat actual doncs massa sovint li manca empatia.
Mm. Empatia amb?
Doncs jo crec que empatia amb la ciutadania, que no està entenent massa bé cap a on anem. No? Portem una legislatura on el govern no ha tingut un full de ruta, on no sabíem ben bé què és el que volíem fer, no hem avançat, com dic, en cap sentit, i sobretot ara també en el tema de la gestió de la pandèmia. Necessitem un pacte nacional per la salut. I nosaltres venim reclamant-lo i no ens estan contestant. I no és, com dic, una ocurrència nostra. És que els professionals sanitaris ens estan dient que no poden més. Per exemple, vull dir, és que n'hi haurien molts exemples. També, quan va començar el curs escolar, els mateixos docents deien és que tenim un problema d'espai i tampoc s'ha gestionat en aquest sentit. Els restauradors, tenim un problema amb els ajuts. El sector de la cultura, exactament el mateix. Per tant, li estem demanant empatia a la ciutadania, no? A la gent jove. I a més, jo crec que és, si els nostres avis i les nostres àvies van fer possible un sistema de benestar amb uns serveis públics, gràcies als quals nosaltres els tenim, ara no podem col·lapsar-los i que ells es queden fora.
Per tant, polítiques, d'una banda importantíssim, política per l'altra. La qüestió de l'independentisme, aquest anhel que tenen al voltant de 2 milions de catalans, com es resol? Sap que les forces independentistes aspiren a superar el 50% de suports en aquestes eleccions. Si se supera aquest 50%, què creu que ha de passar? Quim Torra parla de conseqüències jurídiques, per exemple.
Sí, hem escoltat parlar de gairebé com de tornar a un plebiscit, no? No sabem ben bé per a què. Estem escoltant parlar de superar el 50%. Entre ells tampoc es posen d'acord, no? De fet, jo recorde que en el ple de comiat del president Torra al Parlament jo vaig reproduir una mica l'escena que es va viure en aquesta mateixa casa, en una tertúlia on participava el president d'Esquerra i el president de Junts per Catalunya, l'Albert sí. Batet i el Sabrià, sí. Quan es deien coses contradictòries, però el que sí que deien era no, hem d'estar junts, però estar junts per a què? Doncs jo crec que si se supera el 50% no passarà res. És a dir, jo crec que per començar haurien de saber ells què és el que hauria de passar. I jo, davant d'un 50% que no està clar per a què hauria de servir, jo dic, bueno, pensem en un 90%, que és la gent que vol blindar la sanitat pública, no? I més en un moment com el que estem.
Li vaig fer aquesta mateixa pregunta al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i va dir que amb un 50% l'independentisme tindria més força per negociar un referèndum. I està d'acord.
És que jo crec que no es tracta de que se superi el 50% en vots per negociar un referèndum. És que nosaltres defensem un referèndum. Per tant, a mi m'és igual si n'hi ha un 47% o si n'hi ha un 51%. El que està clar és que jo crec que ha d'haver un acord que ha de ser votat pels catalans i les catalanes per decidir quin és l'encaix que volen tindre entre Catalunya i Espanya. Però no perquè se superi el 51% dels vots, sinó perquè crec que és una cosa de sentit comú i perquè en aquest país hem vist manifestacions multitudinàries xerrades amb moltíssima gent que vol i que creu i que defensa el dret d'autodeterminació.
Vostè el portarà en el seu programa electoral?
Nosaltres el portarem. Nosaltres l'hem portat des del primer dia. Nosaltres ho hem defensat sempre. De fet, te diria que som els únics que no hem anat canviant de programa ni hem dit que això era una pantalla passada.
Vostè defensa la llibertat dels presos independentistes. Què creu que arribarà abans? Els indults? La reforma del delicte de sedició?
Clar, això és una mica... Perquè
o què creu que hauria d'arribar abans?
Sap vostè que els indults depenen ara dels informes que fas doncs, la Fiscalia, i per tant no sabem quan arribaran aquests informes.
Sí, al final és voluntat política, no?
Sí, han d'arribar els tres informes al Consell de Ministres i quan arriba al Consell de Ministres s'hauria de decidir. I a mi el que em consta és que n'hi ha una actitud positiva per part del Consell de Ministres que, independentment de que hi hagi algun informe dels quals arribi que no és positiu, sí que serien proclius, per dir-ho d'alguna manera, a concedir-los. Nosaltres, la via en la que estem treballant, i el Jaume Asens està treballant amb el ministre de Justícia, és amb la reforma del Codi Penal. Perquè, a més, té un avantatge, que és que no només serviria per als presos polítics, per a les preses polítiques, sinó que també serviria per garantir un dret bàsic, com és el dret, un dret fonamental, com és el dret de manifestació.
Hi ha una altra via, una tercera via, que seria la llei d'amnistia.
Sí.
Si es proposa aquesta llei, vostès hi donaran suport?
Vam escoltar farà dos o tres setmanes que es parlava per part de les forces independentistes de portar-ho al Parlament i d'aquí sí que traslladar-ho al Congrés. Nosaltres sempre hem dit que no ens oposarem a cap via. En aquest sentit, òbviament, nosaltres, com dic, no ens oposarem a cap via. Ara, també crec que ara mateix, per la correlació de forces que hi ha al Congrés dels Diputats, és més difícil que prospere. Però ja t'he dit que nosaltres no ens oposaríem en cap cas.
Els han contactat des d'Esquerra o des de Junts per parlar d'aquesta llei?
De moment no ens han contactat, no ens han dit res. El que jo puc saber de la llei d'amnistia ho he llegit als mitjans de comunicació.
Hem entrat molt ràpidament en el terreny polític i de la qüestió independentista, però hi ha una altra qüestió vinculada a l'actualitat, que és aquesta operació Volhov, que es va desenvolupar fa dos dies. Vostè quina lectura en fa? Perquè sap que des de les forces independentistes es parla d'un pas més en la repressió, es parla de persecució. Vostè com veu tota aquesta operació? Que certament té tocs...
Surrealistes.
Ho ha dit vostè, d'acord.
Sí, sí, jo se'ls veig. Doncs mira, jo crec que el moment en el qual ha aparegut no és casual. Estem en una setmana en què es presentava l'acord de pressupostos, que és un bon acord de pressupostos en general, però que és especialment bo per Catalunya, que a més des del govern hi ha una voluntat d'arribar a un acord en aquests pressupostos amb les forces independentistes, amb les forces de la investidura, i a més també és una setmana en què la Fiscalia ha dit que no recorrerà la sentència del major Trapero.
Hi veu una intenció, doncs, en la data?
Bueno, a mi em resulta sorprenent, com a mínim, que aparegui ara, no? En un moment en el que es van apropant posicions, com a mínim, per poder avançar en alguns aspectes, com dic, en el tema dels pressupostos. Per tant, per aquí, no crec que siga una setmana casual el moment en què apareix aquesta informació, i després el sumari també pel que hem anat sabent a través dels mitjans, perquè òbviament no el tenim, és kafkià, és a dir, s'ajunten elements que són bastant semblants a una pel·lícula d'espionatge russa, no? Per tant, jo crec que aquesta part és bastant delirant, i el que més delirant em resulta és que el jutge, quan el Guàrdia Civil arriba dient informacions d'aquest tipus de 10.000 soldats a Catalunya, doncs li continua fent confiança.
Pot tenir conseqüències polítiques, d'alguna manera, aquesta operació? És a dir, que refredin les converses precisament per això, pels pressupostos, per exemple? La taula de diàleg encara està al congelador, ja ho està refredada?
Sí, jo confie que no, perquè, com sempre dic, moltes vegades tenim la temptació de parlar de l'Estat com si fora un ens homogeni, quan no és així. És a dir, estem veient com n'hi ha una part de la cúpula judicial que és absolutament conservadora, reaccionària i esbiaixada, que de vegades, no?, sembla que va fins i tot en contra del govern central. I ahir mateix el meu company, el Jaume Asens, també deia que n'hi havia una part de la policia, no?, de les forces policials, que també anirien en aquesta línia. Per tant, jo crec que fins i tot des de les forces independentistes s'és conscient dels diferents poders que hi ha a l'Estat i que el govern central no és l'enemic.
Parlant de poders de l'Estat, el judicial n'és un de claríssim. Tenen ara un front obert molt important al govern espanyol, que és per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Què li va semblar que Pedro Sánchez estenés la mà a Pablo Casado per pactar una reforma?
Crec que el gest que va fer Pedro Sánchez va ser intel·ligent. Per què ho dic? Perquè al final, després d'una moció de censura que ja sabien que anava a ser fallida, li va treure tot el protagonisme a Abascal i a Vox, no? Amb aquesta notícia, va quedar absolutament opacada, però tret aquest comentari que sembla un poc més d'opinadora, jo crec que ell va fer un gest intel·ligent, va posar contra les cordes a Pablo Casado a veure si el discurs que havia fet, que estava clar que era un discurs conservador, però que tenia un cert trellat, després no se sosté si continua governant amb Vox a Andalusia, a Múrcia o a Madrid. Per tant, jo crec que el va posar contra les cordes, li va posar un mirall, i crec que Pedro Sánchez sabia perfectament que no s'arribaria a cap acord amb el Partit Popular.
Li preocupa les crítiques que li han caigut al govern de coalició, al govern de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias, per aquest intent de reformar el Consell General del Poder Judicial sense un aval majoritari de les forces polítiques? Crítiques fins i tot des d'Europa han vingut.
Sí, el que passa és que hem d'entendre que el marc jurídic en el qual ens estem movent estava pensat per al bipartidisme. No? I per tant, ara estem en un altre escenari i ara no podrem arribar segurament a unes majories reforçades com les que teníem fins ara i menys amb una dreta que actua més d'extrema dreta que de dreta. I per tant, també m'agradaria fer una altra pregunta. Per què pensem que un pacte amb el Partit Popular és més plural que un pacte amb les forces de la moció de censura
o de la investidura? Més majoritari, no? Més és qüestió de majories, no de
sí, pluralitat. Sí, però no és més representatiu de la pluralitat del país necessàriament. Per tant, pensem que una majoria, que primer aniríem a una majoria reforçada i que si aquesta majoria reforçada no tira endavant, aniríem a una majoria absoluta, però que és més perillós tindre un poder judicial que no està sent garantista, que no s'està renovant i que a més continua fent nomenaments i que veiem que està absolutament esbiaixat. De fet, és la manera en la que el Partit Popular i la dreta intenten influir en política perquè estan a l'oposició i no al govern, que senzillament fent una reforma que, com dic, sí que és representativa de la pluralitat.
Els governs, els partits que estan en opcions de govern, en posicions de gestionar les administracions públiques, els acaba passant factura a les situacions de crisi. Li preocupa la factura que li pugui passar aquesta crisi, que és inèdita, sense precedents, a la formació de la seva òrbita, la d'Unides Podem?
Governar sempre és difícil, i a més, és difícil, no? Una dificultat que s'afegeix en una situació de crisi, com vostè comentava, però és que a més li hem d'afegir la dificultat, òbviament, d'un govern en coalició. I jo crec que aquí el més important és pactar els acords i pactar els desacords. Entenem que som dos forces polítiques, que tenim programes polítics diferents, però que sí que sabem cap a on volem portar el país. Nosaltres, des que vam nàixer fa 6 anys, vam optar per ser una força de govern, malgrat que governar, òbviament, passa factura. Però considerem que si realment volem transformar determinades dinàmiques que considerem perjudicials pel país, doncs ens hem de mullar i ens hem d'arromangar.
El cas Dina, com el llegeix? És una operació del Deep State contra Pablo Iglesias, que és una de les versions que hem llegit a la premsa. Sí. Com el llegeix en Jessica Albiach?
Jo veig un escàndol. És a dir, tu tens anticorrupció dient que no n'hi ha absolutament res i en canvi tens a un jutge que està entestat en què la persona que al final ha sigut perjudicada acabés sent responsable, no? Bueno, jo crec que quedarà en no res, la veritat.
Jessica Albiach, obrim la conversa, si li sembla, als periodistes que ens acompanyen, el Ferran Casas, la Sílvia Barroso i l'Albert Sáez, si volen plantejar-li alguna pregunta, Ferran.
Sí, jo em volia referir a l'operació Volhov, que avui estan declarant davant del jutge els detinguts. Vostè ha dit que és surrealista i que no és casual el moment en què això ha aparegut, ho ha vinculat als pressupostos i al no recurs de la Fiscalia a la sentència de la cúpula dels Mossos d'Esquadra, del major Trapero, i ara també al final ha parlat del cas Dina, no? Aquesta, doncs, d'implicacions amb aquest comissari, el comissari Villarejo. Hem vist també el tema de la Kitchen. Bueno, ha donat a entendre, no?, l'existència, o ha donat per bona, l'existència d'aquest estat dins de l'estat, no?, o d'aquest deep state.
Sí.
Vostès que governen a Madrid, perquè vostès no lideren el govern espanyol, però hi són i, sí, tenen una presència important. Què pensa fer el govern espanyol per acabar amb això?
Doncs per començar estem intentant tirar endavant la reforma de la cúpula judicial. Clar, és que no ens oblidem que una bona part del que està passant ve per la judicialització de la política i ve perquè n'hi ha uns senyors que tenen un mandat caducat que continuen actuant com si no el tinguessin caducat. En aquest sentit, a promoure aquesta reforma, malgrat totes les resistències i totes les barbaritats que s'estan dient, jo crec que és un gest valent.
Sí, però no tot és problema dels jutges. Bàsicament, estem parlant d'un problema amb la policia. És a dir, les interlocutòries de l'altre dia del cas Volhoff venen a partir d'informes de la Guàrdia Civil. És a dir, estem en una situació surrealista, sí, en què suposadament la Guàrdia Civil, gràcies a les seves investigacions, ha descobert que Rússia estava a punt d'envair un país de l'OTAN,
sí, sí,
com és Espanya, amb 10.000 soldats, i és curiós que no s'hagi cridat com a mínim a consultes a l'ambaixador rus a Espanya o que l'OTAN hagi pres alguna mesura després d'aquesta descoberta tan rellevant per part de la Guàrdia Civil. Estic sent irònic, però en tot cas, el que passa amb el comissari Villarejo, amb el cas Kitchen, amb el cas Dina, el que ha passat amb l'operació Volhov, el que va passar al seu moment amb l'operació Catalunya, són qüestions que no són de la justícia, que són de la Guàrdia Civil, del Cos Nacional de Policia, del Ministeri de l'Interior.
Estem d'acord, però pensa que si tu ets un jutge i et ve un guàrdia civil,
sí, sí,
dient, explicant una pel·lícula russa, per dir-ho d'alguna manera, tu has de decidir si li fas confiança o no.
Sí, sí.
Per tant, quan tu comences a canviar la cúpula judicial, comences a tallar de socarrel tots aquells que, en determinada manera, estan avalant determinats comportaments de les forces armades.
Mm-hmm.
Sí?
Albert Saez, Silvia Barroso.
Sí. Sí, jo li volia preguntar per que veig que ha tornat a parlar dels diferents missatges que dona Esquerra cap endins i cap enfora. Això ja ho va dir fa uns dies en una altra entrevista, i això va provocar que quan li vam preguntar nosaltres a Sergi Sabrià, el president del grup parlamentari d'Esquerra, que el vam entrevistar al Món la setmana passada per aquesta qüestió, va dir directament que era mentida, que vostè mentia. O sigui, va ser una reacció molt, molt dura, que ells en cap moment han donat a entendre, en cap conversa ni privada ni de cap tipus, que tinguin cap mena de porta oberta a pactar, a fer un pacte en què entri el PSC. Hi ha hagut algun malentès aquí? Què passa?
No era ben bé aquesta era la pregunta, eh? Vull dir, quan m'ho van plantejar, que va ser la periodista Gemma Nierga, no estàvem parlant del PSC. Vull dir que també aquí vull explicar que no m'estava preguntant això, m'estava preguntant què era el que deia Esquerra, no? Vull dir, no entrava la variable del PSC, per dir-ho d'alguna manera. No, crec que seria surrealista ara parlar d'un tripartit, no estàvem parlant d'això. En qualsevol cas, jo no sé, si me fa aquesta pregunta fa dos o tres setmanes, segurament entraria en el rifirrafe polític amb el Sergi Sabrià. Crec que amb la situació aquesta que hi ha en la ciutadania espera alguna cosa més de nosaltres. Jo el que sí que li diré és que potser ell no té tota la informació o no controla totes les converses que n'hi ha en el seu àmbit polític. Però dit això, jo crec que ara mateix la ciutadania espera altra cosa de nosaltres. Jo diria el mateix que vaig dir fa tres setmanes, vull dir, no... Què te vaig a dir?
Agafant-me la resposta, perquè anava a fer una pregunta en la mateixa línia, però agafant-me la resposta, hi ha un, diria, distanciament bastant gran que hi havia abans entre la ciutadania i la classe política amb aquesta pandèmia.
Sí.
Jo crec que la ciutadania té la sensació que estem fent moltes coses extraordinàries que no havíem fet mai, i en canvi els polítics estan fent lo de sempre. Això, hi ha consciència d'això entre els dirigents polítics? En parlen entre vostès? Perquè la distància, jo diria que en alguns moments és sideral.
Sí, te diré, jo crec que no és una cosa que anem parlant entre nosaltres, però a mi és una qüestió que em preocupa moltíssim, perquè quan n'hi ha una diferència molt gran entre el que diuen els polítics i el que interessa o el que necessita la ciutadania, crec que és un camp molt perillós per a que entre forces d'extrema dreta, no? Jo crec que el discurs antipolític que es junta amb una crisi política, econòmica i social on la gent té tanta por, doncs els discursos fàcils que està fent ara mateix Vox a través de les fake news, arribant, perquè va néixer com una força, per dir-ho, de rics, però que ara cada vegada està entrant amb més força als barris populars, a mi em preocupa profundament i, per tant, jo crec que hem de ser molt responsables, transmetre serenor, transmetre confiança i que la gent se senti protegida. I per això parlava tant de l'empatia. A mi no m'agrada tant parlar en termes de disciplina social, perquè a més jo crec que ja estem esgotats d'aquesta disciplina de no pots abraçar-te, sinó en termes d'empatia i pensar que no és que ho fem perquè ens ordenen, sinó que ho fem perquè protegim a la nostra gent gran. Ho fem perquè volem protegir el petit comerç. Ho fem perquè volem que les multinacionals no marxin i per això tenim a uns dirigents en un govern que realment són capaços de seure a les multinacionals i de dir-li tu no marxes. I també un govern que és capaç de pensar que necessitem transformar el nostre model productiu i que no podem seguir tirant com fins ara, senzillament del turisme i de la construcció. I que, per tant, hem de pensar en nous camps i en diversificar el model productiu. Perquè, si no, ens quedarem en no res. I aquí, els pressupostos, per exemple, que són bons en aquest sentit, també avancen, perquè la ciutadania veu que n'hi ha un suport i que n'hi ha uns recursos que es destinen per al seu benestar, no? I, a més, aquí Catalunya és especialment protagonista d'aquests pressupostos. Veiem que hem augmentat en 5 punts respecte als pressupostos de 2008, però no només això. Si per càpita cada català o catalana rep 262 euros, els madrilenys reben 188. Per tant, també són uns pressupostos que comencen a descentralitzar tota la riquesa i els recursos que fins ara doncs havien estat posats només en un sol lloc.
Trobem el micròfon. Ara, són uns pressupostos que augmenten també la partida per la Casa Reial, més d'un 6%.
Augmenta la partida per la Casa Reial. A mi no m'agrada que augmenti la partida per la Casa Reial.
Com s'entén això?
Doncs s'entén perfectament. No, som un govern de coalició on hi ha una força que és republicana i on hi ha una força que és monàrquica. Aleshores, jo crec que són uns pressupostos que clarament tenen un segell nostre, no? Tenim la regulació del lloguer, tenim ampliar els supòsits i agilitzar el tràmit de l'ingrés mínim vital, revaloritzem les pensions, no? Les actualitzem a l'IPC, les contributives i el doble les no contributives, tenim la despesa, la inversió en habitatge més gran que mai s'ha fet, 1.700 milions, augmentem en un 46% en dependència, augmenta els recursos per sanitat en més d'un 150%, És a dir, estem parlant de que són uns pressupostos expansius molt positius que també van en la línia de la transició ecològica, de diversificar el model productiu, de generar ocupació i de qualitat, i n'hi ha una partida que és la de la Casa Reial, que augmenta un 7%. Això com s'explica? Perquè òbviament és un govern de coalició on hi ha una força republicana i una força monàrquica.
Jessica Albiach, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que tingueu molt
bon dia.